Sant Cugat a fons a www.cugat.cat/ràdio.
3 minuts passant de 2:15 del matí, entrem ja en l'últim espai del Sant Cugat a fons d'aquest dijous, l'espai dedicat al català, aquesta setmana en companyia de la Mar Oñate, responsable del Servei Local de Català, i l'Albert Masià. Molt bon dia, els
molt bon
dos.
Bon dia, Carme.
Bon
I
dia, Carme.
I sembla que continuem amb el que vam comentar fa un parell de setmanetes amb aquestes novetats que s'han introduït amb el tema dels accents, en l'ortografia. Hi ha més novetats a part dels accents, però avui em sembla que començarem i tornarem al tema dels accents,
sí,
perquè havíem anunciat...
una repassada rapideta, però és que a més hi ha una novetat, dins
això.
Les novetats, que és que fa dues setmanes comentàvem que hi havia només 14 accents diacrítics, tots monosíl·labs, i ara hem de dir que n'hi ha 15.
Però què va passar? Que ens en van deixar un o és que s'ho van repensar?
És que jo crec que l'Institut d'Estudis Catalans va sentir el nostre programa i comentàvem allò del sol, l'Institut Català del Sol, que podia induir confusió, i han decidit que mira, que admetran sol amb accent, justament. Ho vam comentar fa dues setmanes, ho tenim gravat.
Sí.
Bé, no, evidentment que no és per això, però bé, s'ho van repensar, eh? En tot cas, està bé, és una institució que a vegades es percep amb motius o no, però d'una manera com molt consolidada, molt, molt estanca, no? Molt poc
flexible,
permeable, flexible, etc. I en canvi, doncs, en aquest cas s'ha demostrat que bé, han escoltat els suggeriments, ja van dir que donaven un marge per ratificar, per aprovar, per donar per allò realment com assegures, no? les normes aquestes, que hi havia un temps, no? per ratificar-les, i efectivament doncs, han decidit doncs, que feien alguna petita esmena. Encara estaven dins del temps per poder fer aquesta esmena. No? En tot el, ara podem dir, doncs, oi, Albert, que són 15 els accents diacrítics.
Sí, és a dir, ja veieu que en dues setmanes poden canviar les coses.
Sí.
I de fet nosaltres ja vam anunciar que s'havia de ratificar, és el que comentava la Mar, doncs, que al ratificar aquests canvis doncs, han introduït aquesta esmena i per tant són 15 els accents diacrítics. I de fet una mica precisament a propòsit del que deia la Mar, de que es percep aquesta institució com estanca, com poc permeable, tu has afegit inflexible fins a cert punt, doncs precisament volem avui dedicar el programa a aportar una mica de llum sobre aquesta institució i acabar també de reblar el clau amb el tema dels altres canvis que doncs sembla que no hagin tingut o no hagin sigut tan destacats per la premsa i no hagin tingut tant de ressò, perquè quan parlàvem l'altre dia dels canvis ortogràfics la gent ho ha agafat tots els diacrítics, ja vam escoltar la cançó que l'altre dia fins i tot havien dedicat una mica amb to irònic, amb to de sàtira, però han fet altres canvis, han fet altres canvis. Ja hem comentat, els diacrítics no ens estendrem més avui, és a dir, ja,
no cal,
és a dir, que són 15, ja, els 14 l'altre dia més aquest del sol que m'ha aclarit avui. El que passa és que sí que una mica insistim, el que sí que volem insistir, que jo crec que l'altre dia ho vam apuntar, és el perquè d'aquests canvis. Quan dic ells, vull dir des de la institució, des de l'institut, ells argumenten que en tot moment han volgut demostrar respecte cap a la normativa, encara que alguns ens sembli doncs, com un anatema això d'haver suprimit tants accents diacrítics, però ells mantenen que han volgut doncs proferir o demostrar respecte per la normativa, però també una mica que també volen amplificar o volen doncs una mica aclarir el codi perquè sigui més facilitador, i és en aquest sentit que l'altre dia jo crec que comentàvem que potser per a les noves generacions sí que serà una mica més fàcil el fet de reduir el nombre dels accents. Ara bé, dit això, i aquí és on passem a comentar els altres canvis que són els que han sigut menys noticiables, però que jo crec que per als que n'entenem una mica, alguns són discutibles i d'altres no. Per exemple, Mar, algun que jo crec que no és discutible o que potser facilita la vida, no ho sé, aquí ja parlo a criteri personal, és el tema de la R.
Sí.
Que amb la R, Mar, què han fet? Quines coses han fet? A veure.
Mira, el que han fet és allò que hi ha tanta gent que li agrada dir, és que, ostres, tu, a mi m'agrada escriure tal com sona. Bé, teníem un cas que era el dels prefixos davant d'un mot començat per R, en què es mantenia una R simple, una sola R, tot i que la pronúncia era de R doble.
Forta.
Exacte. Mm-hmm. Per exemple, correferent, arrítmia, no? Teníem el prefix co, el prefix a, davant d'arrítmia o davant de referent, en què no es duplicava la R. És a dir, gràficament tenies un so que era la R simple, que és la R de cara, no? O de pare. En canvi, a l'hora de pronunciar-lo, no? O de radicar, ho havíem d'escriure amb una R, tot i que ho pronunciàvem com si en fossin dues. Bé, en aquest sentit, han fet un pas endavant, han escoltat, no? les peticions, les demandes dels usuaris, dels lingüistes, etc., i han decidit, doncs, que efectivament, a partir d'ara, aquestes paraules sí que portaran dues R's en comptes d'una, i que podrem dir allò de, mira, s'escriu tal com sona. En aquest cas,
com deia l'Albert, sí que és facilitador, té la seva lògica, perquè segurament moltes de les... Jo recordo haver fet alguna errada precisament en aquest tipus de paraules.
Sí, perquè és allò que o ho saps, perdona, Albert, o si no, a veure, el que et surt de natural és escriure-ho amb dues erres, no?
Clar.
El que és curiós és que a l'hora de llegir-ho, per exemple, els alumnes normalment mai tenen dubtes, és a dir, quan si veuen un correferent, no? T'ho llegeixen bé, perquè la lectura, doncs, que seria més simple, és molt estranya, però a l'hora d'escriure, llavors, quan se n'adonen, diu, ai, que no li falta una R, sempre t'ho pregunten, és a dir, a l'hora de llegir-ho t'ho llegeixen bé, però a l'hora d'escriure-ho és quan se n'adonen.
Doncs, o ara... al contrari, no? A vegades algun alumne que era allò com molt prim mirat i molt també. Dit referit, que et deia, ah no, aquí hauria de dir erradicar i no erradicar, no? Intentava allò ajustar-se realment al que llegia, al codi, no? El codi gràfic que tenia al davant, no? Hi ha altres casos, però, que no, potser no són tan senzills com és el tema del guionet. Ja fa anys que coeja.
Sí, el tema del guionet és un tema que, a vegades, per exemple, al Servei Local de Català, que de vegades amb grups d'alumnes, quan acaben un curs, i a vegades els demanem que si el llibre que han fet servir a classe, doncs el volen cedir, perquè el puguem socialitzar, és a dir, que si l'any que ve hi ha algun alumne amb dificultats que no el pugui comprar, doncs a vegades se'n deixa algun llibre d'algun curs anterior. Doncs ens havíem arribat a trobar que en el cas, per exemple, del nivell C, corrien uns llibres antics, perquè eren de l'any 93, que tenien, quan parlaven la norma del guionet, i els deia als alumnes que funcionaven amb aquests llibres cedits que podien fer cas del llibre excepte quan parlessin del guionet, perquè era una norma que havia canviat, em sembla que va ser pels anys 94, 95, sí, que va canviar, i van, doncs ara ha tornat a canviar. Quan passa això, la sensació que hi ha, i més, és que el criteri, doncs, si més no està del tot clar, perquè no s'havien canviat gaires coses, se'n van canviar l'any 94, ara tornen a canviar. Per tant, jo no sé què passa amb el guionet, però sembla que...
És un tema de debat.
És un tema de debat.
I aquí no s'acaba mai.
Però fixeu-vos que és curiós que això a la premsa no ha tingut ressò. Aparentment...
És curiós, i jo et dic una cosa, que nosaltres és un tema que en els llibres d'estil, de qualsevol mitjà, sempre estàs amb el dubte. No? I jo et dic una cosa, ara, perquè estic veient els apunts, nosaltres havíem tret els guionets.
És que, no, és a dir, de fet s'havien tret, per exemple, expresident, o fins i tot vicesecretari, tots aquests, que en compostos, formats amb un prefix, doncs tots aquests s'havien incorporat ja directament a la paraula i s'escrivien junts i sense guió. Però ara han introduït un matís que, fins que no l'expliquin del tot bé, ja dic que amb el que ha sortit... No sé si facilita. Per exemple, sí que diuen, això jo crec que ho veig una mica de sentit comú, el que diuen que si hi ha una paraula que ja té guionet, per exemple, nord-americà, porta guionet entre el nord i l'americà, que aquest és un cas diferent perquè diuen que quan hi ha paraules que porten un punt cardinal, perquè el punt cardinal es percebi amb claredat, doncs ha de portar guionet el punt cardinal respecte a la paraula. Per tant, nord-americà o nord-americà porten guionet. Doncs si tu li incorpores un prefix, també s'ha de portar guionet. Aleshores, per exemple, als països soviètics o comunistes, no, abans eren molt, fent una política molt anti-nord-americana. Doncs aquest anti-nord-americana s'escriuria amb dos guionets, l'anti per separar-ho del nord-americana. Clar, doncs dius, bé, no, doncs mira, hi veus una certa lògica, no? El que passa que després ho van complicant, ho compliquen, per exemple, també després també parlen, per exemple, de algun cas, per exemple, quan hi ha algun sintagma. És a dir, què és un sintagma? Un sintagma són dues paraules que actuen amb una unitat semàntica única, no? Per exemple, doncs no és el mateix un director que un director general. No? Doncs un director general, i aquí és un sintagma, no és només una paraula, sinó que són dues. Doncs diuen que amb sintagmes també s'haurà de posar guió. És a dir, que ja pot, exdirector no aclareixen, per tant, si no aclareixen voldrà dir que anirà com anava abans, que anirà sense guionet, però amb els sintagmes ja hi posarem el guionet. Que suposo que és perquè tu d'aquesta manera percebis que aquell prefix ex afecta no només a la paraula immediatament posterior, sinó a la que vindrà després, que hi haurà més d'una paraula. No sé si m'estic explicant. És a dir, que no només hi ha una paraula...
Jo ara m'estic perdent. Perquè t'ho imagina't, un exdirector general, clar, com l'hauríem de posar?
Doncs ex-director general.
En aquest cas sí.
Perquè és un sintagma, és a dir, perquè el que és ex vol dir que és anterior, no? Que abans era, no? Doncs el que abans era, què era? Era director o no? Era director general. Són dues unitats, de dues paraules, però que actuen com una unitat de sentit. És el mateix que nord-americà, jo vull entendre. És a dir, nord-americà són dos termes que s'han unit. No? Doncs americà i nord, perquè doncs els de Centroamèrica, els de Sud-amèrica se'n podien enfadar, no? Doncs el que diu és que el prefix, llavors, que poses guionet per veure que afecta a més d'una paraula. D'acord? El que passa és que aquestes dues paraules actuen com si en realitat fossin només una. Perquè director general, en el fons, és una única realitat. I això és el que diu. El que passa és que, clar, si ens hem d'aturar a tenir totes aquestes consideracions,
clar,
jo d'entrada ho veig poc àgil. I si ens estan dient per un costat que han eliminat els diacrítics per un tema de facilitar l'aprenentatge, jo veig que aquí no facilitem
aquí
gaire cosa.
Aquí ho hem complicat més.
I, però amb això vull ser crític, però no amb l'institut, sinó, en aquest cas, doncs amb el missatger. És a dir, perquè s'ha fet molta propaganda i fins i tot beligerant amb el tema dels diacrítics, i jo crec que bé, potser n'hi havia, poden agradar més o menys. Però amb aquests temes crec que no s'ha facilitat la vida, al contrari. I a veure, els diacrítics hi surten molt, però això també surten, i vosaltres a la premsa ho acabes de dir, no? Pues sobretot amb notícies, no? Ara que hi haurà avui, aviat es considera el Consell de Ministres i la composició, doncs segurament hi haurà ministres i exministres.
I exministres.
Clar, doncs són coses que surten, no? I no se n'ha fet gaire ressò d'això, eh? És curiós.
No, la veritat és, i espero que ho acabin aclarint, no? El tema
sí,
aquest dels...
Ara a final de novembre tindrem la nova gramàtica
definitiva
i tot serà consultable. A veure, és que una vegada, a vegades també sap greu, no? Perquè intentes explicar als alumnes aquestes novetats o l'ortografia en general, la gent s'estressa una micona perquè pretén retenir-ho tot i recordar-ho tot i memoritzar-ho. No cal, tenim eines de consulta, per sort actualment treballem amb unes eines i uns recursos que no teníem fa uns anys i que bé, no cal que memoritzis tot i nosaltres mateixos, no? Els professionals de la llengua.
A vegades que
evidentment
no.
Que consultem, va, diccionari...
Nosaltres també treballem consultant.
Vull dir que no cal estressar-se tampoc. Sí que és veritat, com diu l'Albert, que fàcil no és, perquè hi ha altres normes que són més fàcils de deduir, d'aplicar, de memoritzar, d'entendre fins i tot. Però bé, les que no ho són, doncs a veure, fem servir les eines de consulta que tenim al nostre abast.
Jo ara, mentre estàvem parlant dels guionets...
T'has estressat una mica, oi?
Bueno, és que intentava seguir l'Albert, eh?
Yeah.
I
no
és fàcil.
Seguir l'Albert a vegades no és...
Vull dir... No, jo ho explica... No. No, ho explica molt bé, ho hem de dir. Sí. Ho expliques molt bé, però seguir el raonament, clar, fer tota aquesta reflexió per decidir si he de posar el guionet o no...
No és àgil.
Buf, al final dius, mira, fas com l'acudit, no? Busco una altra paraula.
Sí.
M'entens?
L'antic, no? L'anterior, el ministre anterior...
Però és que jo us he de dir que des de que em dedico a aquesta professió ja he viscut l'època en què les coses anaven amb guionet, eh? No les coses, sinó determinades expressions anaven amb guionet. Tu has posat un exemple abans. Vicepresident, amb guionet. Després va venir la norma, no. Ara el guionet va fora, s'ha d'escriure tot junt. I ara tornem un altre cop a la discussió, al nou debat.
Però jo crec que ara és a dir, sí però no. És a dir, no estan dient que deixin de portar guionet. Estan dient que en alguns casos sí. És a dir, i és aquest matís. No? De fet, també... El castellà també va canviar, això del guionet.
Sí, de fet, sí, i la R també dels compostos, sí, que...
Vull dir que potser és una tendència, això són, igual que jo sempre dic, a la vida hi ha modes, no?, doncs amb roba és evident, però amb menjars també, no?, és a dir, no, me'n recordo com en sortia, no sé si van comentar aquest programa, les amanides amb formatge de cabra, que
sí.
Va haver una època que anaves a un lloc i les amanides han de tenir formatge de cabra, i abans no, doncs...
Ara això sembla una tertúlia de iaies, i que han perdonit les iaies.
Però doncs ara potser la moda és aquesta, d'aquí uns anys potser abominem d'aquesta moda, però en fi, doncs, és això.
De fet, sí que hem viscut uns quants canvis, i ara que comentaves això que has viscut,
que hi havia un és aquí.
També deu haver passat amb la E apentètica que diem nosaltres, que és allò quan tens el prefix, que la segona paraula a la qual poses un prefix comença per ES. De vegades aquesta E ens han dit que l'hem de mantenir, de vegades no, com per exemple és el fantàstic i famosíssim cas de l'autoescola Lemis Skirt, d'en diferents maneres segons l'època en què ens trobàvem. Mira, justament en aquest sentit, i perdona, no ho teníem previst, però faig un petit incís, hi ha prevista una jornada a la Universitat Autònoma de Barcelona en què justament el que volen fer és una reflexió sobre l'evolució de la normativa i presentaran uns casos de com era, uns casos en concret, de normes ortogràfiques fa 100 anys i com són ara. I faran bé, hi haurà el David Paloma, si no me'n recordo malament, i algun altre lingüista, en què bé, faran una sessió de presentació, de reflexió, que la veritat és que pot ser interessant, no? Mm-hmm. Bé, qüestió evolucionar, i no sempre evoluciones cap al lloc que...
La llengua és viva, la llengua és viva, també necessita anar-se actualitzant.
I rectificats de savis, i escolta'm tu, tampoc no...
No, no està bé, si no encara parlaríem com els trobadors, no?
Sí, això tampoc cal, és a dir, tampoc cal.
De fet, dia...
potser sí, en canvi sí que hi ha alguna altra doncs, modificació, que potser aquesta és molt clara, que afecta, per exemple, la dièresi.
Ah, exacte, sí. La de licoïdal, laical, trapezoidal, no? Que ja apuntàvem també fa dues setmanes, que bé, portaven dièresi fins ara i ara no en porten, no? Què et sembla, Albert? Tanquem ja el...
Sí, jo tancaria aquí. L'únic que, igual que dèiem això que no parlem dels trobadors, també és veritat que a vegades arriben els canvis i arriben, perquè els canvis arriben, però potser arriben amb una lentitud una mica a vegades exasperant. Per què ho dic això? Perquè una de les novetats ortogràfiques no, però sí lèxiques, és que juntament aquest paquet que hem comentat van presentar, jo el que qüestiono és que sigui una novetat, paraules com bloc, que dius, mira, bloc encara, perquè doncs va haver un debat si havia d'anar amb C, si havia d'anar amb G, finalment doncs amb G, doncs em refereixo no al bloc de notes, sinó doncs a aquestes pàgines d'internet en les quals algú doncs tracta doncs de la seva vida o d'un determinat aspecte.
Que ja et dic que encara hi ha gent que l'escriu amb C,
Bé, doncs ara...
A mi m'agrada més, què vols que et digui?
Doncs en qualsevol cas...
Jo sempre em faig la pregunta, a veure, bloc, amb què ho hem de posar, amb C o amb G?
Aquí som conscients que hi ha hagut un debat, no?, que havia fins i tot arribat a la premsa aquest debat i que fins i tot hi havia partidaris d'un o de l'altre. I ho considero una certa novetat. Però el que jo considero tan novetat és que presentin com un fet novedós que s'hagi acceptat Ayatolà, quan me recordo el Khomeini, jo era petit, que em feia molta por, que allò me'l veia...
Ja existia,
ja està mort fa anys, i ara Ayatolà, el Khomeini, doncs ja s'inclou al diccionari. Dius, home, ja no ho sé, no sé si... Potser ja fa anys que s'ha hagut d'incloure, i també cannabis. Dius, home, dius, si aquestes són les novetats, dius, no vull...
Ja se'ls han fumat tots,
Sí, però això t'ho dic,
Vull dir que arribem una mica tard.
És a dir, que dius, home, dius, la llengua es mou, però potser a vegades una mica més de velocitat no hi aniria malament, I amb aquesta petita anècdota...
Bueno, aquí arribem amb pedals,
Sí, tanquem ja una mica, no?,
les novetats ortogràfiques i gramaticals. Us hem portat una tirallonga de monosíl·labs que segurament ja coneixeu, però hem pensat que era dient pel fet, justament, que els diacrítics només s'han mantingut en els monosíl·labs.
Molt bé.
Déu.
I tu?
Déu.
I tu?
Què vols?
I tu?
Què vols?
Jo?
Què vols?
I tu? Jo?
Doncs...
Jo?
Doncs...
Jo sols vull...
Jo sols vull...
Ei!
Jo sols vull...
Si pot ser...
Ei!
Si pot ser... Un poc de fam i un xic de pa.
Un poc de fam...
Un poc de fred...
Un poc de fred...
I un poc de foc.
I un poc de foc.
I un poc de foc. Un xic de son i un poc de llit.
Un xic de set
i un poc de vi. I un poc de llet.
I un poc de pau.
I un poc de pau. I un poc de sol. I un poc de sal. I un poc de cel.
Un xic de bé
i un xic de mal.
Un poc de mel
i un poc de fel.
I un poc de nit.
I un xic de por, i un poc de pit, i un xic de cor, i un poc de crit. No és gens fàcil, reproduir aquests...
Aquesta tirallonga de monosíl·labs. Hi ha molta gent que s'hi ha atrevit a fer-ho, allò, rapsodes, poetes i tal, que els agrada. El Roques de Gran, per exemple, que el vam tenir ara no fa gaire al Teatre Auditori, amb un fantàstic espectacle que es diu L'amor fora de mapa, basat en poemes del seu últim llibre, L'amor fora de mapa. Jo sé que és un gran aficionat a fer... recitals de glosa i de fer aquesta tirallonga, no? Hi ha un vídeo pel YouTube també del Dalí, sí, del seu Dalí, també bé, força divertit, si més no, o curiós. I
el seu estil,
peculiar. És un poema del Joan Oliver, conegut com a Pere IV, que realment penso que que ha acabat la pena. Fins i tot ara m'has fet pensar al casal Pere IV de la Rambla de Sabadell. Té una exposició molt original, molt gràfica, molt, molt bonica, muntada només amb aquest poema. És espectacular. Jo em va sorprendre molt perquè pensava, ves, què faran amb això, no? Amb un poema, com muntes una exposició impressionant. Molt, molt bé, us la recomano. No sé si encara hi és, la veritat, però molt bé. I, de fet, em penso que és l'Ateneu Sant Cugatenc, que, bueno, em penso, no ho sé, segur que ho tenien fins ara, no sé si amb el trasllat ho mantenen, però a l'entrada de l'edifici la tenien impresa.
Ah, sí, em sona, és veritat.
Vull dir que passaves allà per la plaça Pep Ventura i trobaves...
I t'entretenies.
Sí.
A fer l'exercici. Molt bé, doncs dèiem al començament que avui ens entretindríem una estoneta a parlar de l'Institut d'Estudis Catalans, no?
Sí.
Sí, efectivament, perquè doncs, aquests són els responsables aquests del canvi de les modificacions ortogràfiques. I hem pogut pensar, qui són aquests de l'Institut?
Qui són?
Doncs d'entrada hem de tenir present que es va fundar el 18 de juny del 1907 per Enric Prat de la Riba. Llavors, en un principi, doncs, va tenir un origen polític. És a dir, perquè, doncs, evidentment, Enric Prat de la Riba va ser polític i doncs, està vinculat, diguéssim, a una tendència doncs, no, doncs, catalanista i, jo que puc afegir sense equivocar-me, burgès, un catalanisme burgès. I què pretenia d'entrada? Doncs, d'entrada, el que volia, doncs, crear un nou centre doncs, per a promocionar la cultura catalana. I quan dic cultura ho dic amb tots els aspectes. És a dir, perquè nosaltres, en aquest espai que és de llengua catalana, també tractem la cultura, evidentment, perquè la llengua sense la cultura no es podria entendre i la cultura sense la llengua, evidentment, tampoc. Però el que vull dir és que té una voluntat, des del seu inici, des de la seva concepció, té una voluntat d'incidir amb tota l'ambició del món, perquè vull parlar de la cultura en tots els aspectes. Ho dic perquè, d'entrada, doncs un dels seus encàrrecs doncs, va ser crear precisament les normes ortogràfiques, que és ja potser el que ens porta avui a parlar d'ell, no? I amb això doncs, va ser quan va sorgir la figura de Pompeu Fabra, que va ser qui va doncs, encarregar-se o qui va assumir aquest compromís i qui el va portar a terme doncs, amb més bon resultat. Però és que dintre d'aquest objectiu cultural, doncs també es va encarregar, per exemple, doncs d'anar a recuperar doncs objectes i monuments del romànic català que hi havia al Pirineu, i doncs que alguns d'ells estan exposats al MNAC. Vull dir que, és a dir, que s'ha d'entendre aquest Institut d'Estudis Catalans, per tant, amb aquest sentit ampli de que pretén tractar doncs tots els aspectes de la cultura catalana, és a dir, des de la filosofia a la història, a la ciència, vull dir que aleshores nosaltres, clar, avui només hem volgut apuntar això perquè d'entrada pensem que només es dediquen a la llengua i a la literatura i no és així. Però com diem, va ser Prat de la Riba qui el va impulsar l'any 1907, però ja tot això neix a partir d'un congrés de la llengua catalana que es va celebrar concretament, això m'ho hauria de saber de memòria, però si no ho miro no ho sé.
L'octubre del 1906.
Exacte, l'octubre del 1906. I va ser aleshores quan es va constatar que hi havia la necessitat de crear una institució que donés impuls doncs, a tota la cultura catalana. I és aquest sentit que neix l'Institut d'Estudis Catalans, d'acord?
De fet, hi ha la intenció de fer-ne un tercer congrés internacional de la llengua catalana, bueno, coincidint que, clar, que ha estat l'aniversari del 2016 al 1906, i bé, ja es veurà.
Que, evidentment, el congrés aquest doncs va ser el punt de partida. Després, lògicament, clar, en una dictadura, l'activitat de l'Institut es va paralitzat pel que fa a Catalunya, però es va seguir mantenint a l'exili, és a dir, va seguir funcionant des de l'exili, vull dir, per tant, no s'ha interromput mai, i aleshores el que sí que, tenint en compte que el temps se'ns menja avui, avui què fan? A què es dediquen, no?, aquests de l'Institut, perquè hem parlat dels orígens, doncs avui el que hem de dir és que té cinc seccions, d'acord?, que són concretament la històrico-arqueològica, d'acord? La de ciències biològiques, la de ciència i tecnologia, la de filosofia i ciències socials i la secció que ens ocupa, que és la secció filològica. D'acord? S'han anat modificant, però aquesta composició ja data del 90, per tant, doncs ja comença a tenir un cert temps, per tant, vull dir que s'ha mantingut estable en aquest sentit. I, entre altres coses, com dèiem, funciona a base de que aquestes seccions s'articulen i té bastant treball, uns 200 treballadors, però cada vegada hi ha com una mena d'entitats paral·leles que tot i no pertanyen directament al institut, actuen com, com dir, sota l'aixopluc, sota el paraigua de la marca
Institut. Són com entitats col·laboradores.
Exacte, són com societats filials. D'acord? I, per exemple, altres coses que ha fet l'Institut, doncs l'Institut, per exemple, és el responsable de la creació de l'Institut Cartogràfic de Catalunya o de l'Institut de Meteorologia de Catalunya. És a dir, i amb aquest, i jo crec que amb això es veu clarament aquesta voluntat transversal, és a dir, no només entenem la cultura com el fet de fer obres de teatre o publicar llibres, sinó que entenem la cultura, com això deia, no? amb una voluntat molt àmplia.
O sigui, ser la institució
d'estudis catalans, d'estudis. És que és
clar,
això, no?
Clar, si ho veus amb el nom ja ho resumeix. Però jo personalment m'ha sorprès una mica perquè no m'hi havia parat a aturar i quan he buscat diu, clar, és que és veritat, ja hi és amb el nom. Però com que ho associem a les normes ortogràfiques, al català... No és només això. I l'únic aclariment que volia fer és que si d'entrada té un origen polític, avui dia, com a tal, pot ser un actor polític, que vol dir que pot tenir una posició política determinada, però que no és un, no, la presidència no ve determinada per un càrrec polític. És a dir, que quan hi ha eleccions a la Generalitat, doncs els partits van passar els presidents, però que l'entitat es manté al marge, no hi ha, és a dir, no és el Consell de Cultura qui designa el càrrec del president. O, Ho dic perquè de vegades ell pot tenir la seva orientació determinada, que segur que la té. Vull dir, no, tampoc ens en amagarem, però que no és un càrrec que es decideixi a dit.
Això està bé, dona una certa garantia que es podrà continuar treballant.
Almenys amb independència.
Sempre. Sí, almenys mentre no hi hagi futurs canvis. Gràcies a Marc, gràcies a Albert, serà fins aquí 15 dies. I a vostès, ja saben, els esperem demà, últim dia de la setmana, serà divendres, tornarem, com sempre, a partir de les 9 del matí. Ara us deixem amb les notícies i després amb un molta comèdia en directe des del Teatre Auditori. Gràcies i molt bon dia.
De fer baixar el menjar, vas ho bé por dins la taula, algun licor que puguem tastar i sabrà que t'ha de xerrar. Sant Cugat a fons, a cugat.cat.